Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Avui, per segona vegada, tenim el programa el Saúl Gordillo. I dic per segona vegada i espero convèncer-lo de que es quedi al programa, perquè realment és un personatge extraordinari. Us explico una mica, encara que és un personatge públic, però qui és en Saúl Gordillo, per qui no sàpiga de què va. Ell és un periodista que va començar com a corresponsal del Punt i fins a l'any 95. Després va participar a la creació del Punt Maresme, on va ser jefe de secció i després director, i va ampliar la seva experiència dirigint el Punt Rubí i com redactor cap del Punt Barcelona. A més de fundar i dirigir la revista Reporter en el Alto Maresme, entre l'any 2007 i el 2011. Va ser director de l'Agència Catalana de Notícies, l'agència que va contribuir a la digitalització en els mitjans. Va col·laborar amb Carles Puigdemont en la creació de Doble Utopia i Publiblogs, unes iniciatives que van promoure el ciberactivisme polític aquí a Catalunya, i el 2016 va assumir la direcció de Catalunya Ràdio. Com a autor, perquè a part de periodista i home de ràdio, és autor, en Gordillo ha publicat obres centrades en el periodisme. No solament el periodisme, sinó la política catalana i el ciberactivisme, destacant el seu anàlisi sobre l'era de la sobreinformació i el moviment sobiranista a Catalunya. Actualment manté un blog actiu des del 2004 i contribueix en la revista digital Mirada, sent reconegut com un dels catalans més influents a Twitter. I ara, he llegit tot aquest currículum perquè realment tenim l'orgull i el plaer doncs, tenir-lo com a col·laborador aquí al Món és Digital. Sí, abans de passar-li la paraula al Saúl, comentar que actualment el blog que manté actiu és Algoritmo Transparente, un blog que us recomano que llegiu a internet perquè realment està a l'alçada d'en Saúl. Saúl, endavant, explica'ns què està passant, al món digital i no solament aquí a casa nostra, sinó al món mundial. Endavant.
Hola a tots i moltes gràcies, Tomàs, per la invitació d'Algoritmo Transparente al Món és Digital, el vostre programa de ràdio preferit, on parlem de les últimes tendències en tecnologia i intel·ligència artificial. Avui tenim un programa especial ple de notícies positives que ens porten cap a un futur més brillant i innovador. Anem cap allà. Aquesta setmana, Google i Nvidia han estat els protagonistes indiscutibles en el món de la intel·ligència artificial. Google ha llançat Gemma, una nova IA oberta per a investigadors i desenvolupadors, marcant un pas endavant en la democratització de la tecnologia. Aquesta iniciativa complementa la recent aposta de Google per Gemini, oferint eines potents per a la comunitat científica i tecnològica. Parlant d'Nvidia, la companyia ha batut rècords impressionants, amb les vendes que s'han disparat fins a 21.100 milions de dòlars i el valor de les seves accions que s'ha triplicat. Això demostra la importància creixent dels xips d'Nvidia en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, posant de manifest que sense aquests components clau, l'avenç de la tecnologia seria impensable. Però no tot s'acaba aquí. Microsoft, juntament amb el seu aliat OpenAI, ha anunciat una inversió de 1.950 milions d'euros en intel·ligència artificial a Espanya, mostrant el seu compromís amb el desenvolupament tecnològic i la innovació al nostre estat. I per acabar amb una nota realment futurista, hem conegut a Grok, La intel·ligència artificial, que no és la d'Elon Musk, és un altre projecte generativa més ràpida de la història, que promet revolucionar la manera com interactuem amb la tecnologia. A més, Adobe ens sorprèn amb la seva nova funció d'intel·ligència artificial que permetrà conversar amb els PDFs, obrint un món de possibilitats en el tractament de documents. Com sempre, estarem atents a les reaccions del sector a la Setmana del Mobile a Barcelona i a com aquestes innovacions modelaran el futur de la tecnologia i la intel·ligència artificial. Quin moment més apassionant per viure. I tot això gràcies a la invitació de El Món és Digital, que permet, gràcies a Tomàs Cascante, la presència d'Algoritmo Transparente.
Bé, Saúl, doncs gràcies per posar-nos al dia, per la teva informació, i gràcies per deixar-me també a mi i al nostre programa. Sí, les curioses notícies, la guerra que hi ha entre tots els grans per no perdre aquesta carrera, Google, Microsoft, en fi, estan tots aquí combatint per ocupar la capçalera, no? I com a curiosa, realment aquesta notícia d'Adobe, de poder conversar amb un PDF. Vull dir, ja és un PDF que en principi és un document que semblava mort, no? Doncs ara tenim el PDF que pot conversar amb nosaltres. Increïble. Tan increïble i tan m'ha agradat el que has dit que et demanaria que continuïs. Vinga, fem una mini pausa musical i tornem amb tu i ens continues posant al dia. Acabo de parlar de la guerra comercial, Google, Microsoft i tots els grans darrere de dominar la intel·ligència artificial. Aquestes són guerres comercials, guerres en pos de la innovació, però desgraciadament al món i en aquests moments hi ha altres guerres, unes guerres injustes, unes guerres tristes, i per això vull aprofitar aquesta pausa musical que he dit per posar-vos una peça que més d'una vegada ja he utilitzat al programa, que és Imagine de John Lennon, un cant a la pau, un cant a la llibertat, un cant al fi de les guerres. Imagine that no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people
I'm a I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one.
Bé, doncs ja tornem a ser aquí. Saúl, què et sembla si, continuem? Què et sembla si continues posant-nos al dia sobre el que està passant al món és digital?
Gràcies, Tomàs. I seguim amb més informació sobre el que ha succeït aquesta setmana en tecnologia i intel·ligència artificial. No estan exemptes de problemes i precisament aquests dies n'hem tingut una bona mostra. Comencem amb ChatGPT, que ha generat certa controvèrsia parlant en un Spanglish sense cap mena de sentit, posant de manifest els límits i els reptes que encara ha de superar la intel·ligència artificial en la comprensió i generació de llenguatge, i també posant de manifest que fins i tot la intel·ligència artificial té falles. Google tampoc s'ha lliurat de les crítiques aquests dies, després d'haver-se disculpat per error en la generació d'imatges històriques amb Gemini, evidenciant els riscos de l'excessiva correcció política i els biaixos amb la intel·ligència artificial. Però potser el més controvertit aquests dies ha estat el projecte WorldCoin, que proposa l'escaneig d'Iris a canvi de criptomonedes, generant una gran preocupació sobre la privacitat i l'ètica en l'ús de les dades biomètriques, sobretot perquè hi ha hagut alguns casos de menors a Barcelona que haurien pogut fer aquest escaneig a canvi de criptomonedes. No podem oblidar la decisió del Ministeri de Cultura d'Espanya, que ha exclòs les obres creades amb intel·ligència artificial dels Premis Nacionals de Cultura, obrint un debat sobre el paper de la IA en la creació artística i cultural. Aquests temes ens porten a reflexionar sobre l'impacte que té la IA en la societat d'avui, sobre els límits ètics de la tecnologia i com podem navegar amb aquests desafiaments per assegurar un futur on la tecnologia serveixi per millorar les nostres vides sense comprometre els nostres valors. I amb això arribem al final d'aquest episodi del Món és Digital i Algoritmo Transparente. Avui hem explorat algunes de les controvèrsies i els desafiaments que envolten el món de la intel·ligència artificial i la tecnologia. Espero que aquesta discussió us hagi fet pensar i reflexionar sobre el futur que estem construint. Jo, des d'aquí, agraeixo novament a Tomàs Cascante la invitació. Fins la propera.
I nosaltres, Saúl, t'agraïm a tu que hagis vingut a aquest programa per segona vegada i espero, com he dit al començament del programa, que aquesta ja definitivament sigui la teva incorporació i que setmana rere setmana tinguem el gust de sentir la teva veu posant-nos al dia sobre les últimes innovacions en tecnologia i molt especialment centrada en el que és el nou tema, en el que és la nova revolució, que és la intel·ligència artificial.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, i ara que ja sabem una mica més del que està passant al món, de les guerres tecnològiques i d'aquests avenços i aquestes desgràcies que de tant en tant fa el ChatGPT, que es posa a parlar en espanglès, ara passem a la secció de literatura. Com sabeu, en aquest programa de tant en tant tenim un espai que porta per títol TocTech, perquè és un espai amb el qual la Marta Clua ens presenta un llibre, ens presenta una novel·la que té una trama, que té un argument, com qualsevol llibre, però amb el qual sempre hi ha un toc tecnològic, d'aquí el nom de la secció TocTech. Marta, bueno, benvinguda al programa un cop més i endavant, aquí tens el micro perquè ens presentis, com tantes setmanes, un dels llibres que acabes de llegir i que ens recomanes.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de societats futures i ho farem amb el recull de contes La glàndula d'Ícar, el llibre de les metamorfosis, de l'Anna Starobinets i editat per Mai Més. El llibre que us recomano es va publicar al 2013, però no ha estat fins al 2023 que no l'hem pogut gaudir en català i us asseguro que val molt la pena. Us faig 5 cèntims d'aquest llibre. Ens trobem davant d'un recull format per 7 relats, totalment diferents, però amb un nexe en comú. Plantegen situacions més o menys quotidianes, però amb girs totalment inesperats i impactants, i amb uns finals pertorbadors. El primer relat, que dona el nom al títol del recull, ens planteja un futur on la societat espera un determinat comportament dels homes enfront al que la seva genètica els pot atorgar i que per tal de controlar-los se'ls posa una senzilla intervenció que pot tenir, i que té, efectes devastadors en ells. Un altre dels relats, City, ens parla d'una ciutat perfecta, d'anunci, a la que tothom vol aspirar, però que amaga una altra realitat no tan idíl·lica. Un altre dels contes, La frontera, és una interessant història de curiosos viatges en el temps, amb el tren com a mitjà de transport. Pastures delicioses ens parla del tràfic de cossos de persones, força inquietant. I la darrera història, la més llarga de totes, Trunks, és una terrorífica reflexió sobre la mala influència de les pantalles en els infants, esfereïdora. Quin seria el toc tec d'aquest llibre? Doncs ens trobem davant d'un recull de relats de ciència-ficció, on veiem la tecnologia aplicada sense límits, ni control, ni ètica. Històries que neguitegen, que incomoden, que angoixen i, sobretot, que no et deixen indiferent. A estones m'han recordat capítols de Black Mirror, ja que tots els relats ens parlen de futurs propers, on està per veure quina serà la relació entre les persones i la tecnologia. Històries que ens conviden a reflexionar sobre la societat tecnològica que estem creant entre totes i quins límits li hauríem de posar per evitar algunes de les situacions que ens plantegen. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, Marta, com sempre, tenir ganes ja de sortir al carrer i comprar el llibre, perquè realment et descrius tan bé i amb tanta passió que realment ens ho encomanes. No sé si existeix la versió e-book, amb la qual no ens faria ni tan sols falta sortir al carrer i ens el baixaríem ara mateix. Abans de que marxis avui, voldria demanar-te, ja que avui comptem amb tu, que ens parlis d'un altre llibre. L'altre dia recordo que em parlaves d'un llibre que tractava de viatges amb el temps. Un tema que sempre ha estat interessant i que, del qual s'ha fet molta literatura, però que suposo que aquest que tu ens presentes doncs, té un toc especial i, per suposat, un toc tecnològic. Vinga, parla'ns, sisplau, d'aquests viatges en el temps.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec parlarem dels viatges en el temps i ho farem amb El mar de la tranquil·litat, d'Emily St. John Mandel, amb la traducció de la Maria Rosic i editat per Cronos. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la es situa al 1912, quan l'Edwin St. Andrew busca una nova vida en una colònia britànica després de ser exiliat per la seva família. Després saltarem fins al 2020, on la Mirella busca a la responsable de la mort del seu marit. Tornarem a avançar fins al 2203, on l'Olive Lewill, autora d'èxit, viatja per la Terra promocionant la seva novel·la, que, encara que ella no ho sap, serà profètica. Finalment, arribarem al 2401, on el detectiu Casper Reject Roberts rep l'encàrrec d'investigar una anomalia en el temps. Aviat descobrirà que les seves accions poden canviar al rumb de la història. Encara que al principi et puguin semblar històries sense relació, la melodia d'un violí tocada amb una terminal aeroespacial les farà connectar en una trama molt interessant i molt ben lligada. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una novel·la de ciència-ficció on els avenços tecnològics que hi trobem tenen un objectiu clar: endreçar el caos natural de la història. Però ja sabem que això sempre no és una bona idea. El mar de la tranquil·litat conté històries ubicades en moments del lloc i del temps ben diferents, però que s'emmarquen en temps pandèmics i amb un neguit cap a la volabilitat de l'existència. Cada història va deixant anar els fils sense aparent solució, però acaben conduint, o més aviat convergint, cap a un mateix punt en què tot cobra sentit. El mar de la tranquil·litat especula amb què passaria si en un determinat moment, i gràcies als avenços científics i tecnològics, poguéssim ordenar el caos natural de la història. Una novel·la de ciència-ficció amb un punt d'intriga molt interessant que et manté alerta en tot moment, de lo milloret que he llegit darrerament. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I no podem acabar el programa sense parlar de Sora, la última aplicació d'OpenAI en intel·ligència artificial generativa, que consisteix en una aplicació que tu escrivint un text, un petit text, fes-me un vídeo d'un lladre que el persegueix la policia, van en un cotxe, derrapen i al final el cotxe cau daltabaix d'un precipici. Bé, doncs, a continuació de tu escriure aquesta petita seqüència, OpenAI et crea un vídeo de fins a un minut, però absolutament realista, i que realment comença a fer competència, doncs, a les productores. D'això en parlarem en successius programes, però avui començarem amb una entrevista, perquè tenim poc temps, una entrevista que vaig fer per la part argentina del nostre podcast i que li vaig fer al personatge que a continuació us presento.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Entrevisto en esta ocasión a Eduard Martín, director de informática de la Mobile World Capital Barcelona. Eduard, ¿cómo ves el tema de Sora?
El anuncio de OpenAI de lanzar el producto Sora, su última genialidad en inteligencia artificial generativa orientada a creación de contenidos complejos, es realmente excitante. Excitante para todos los amantes de la tecnología, preocupante para todo el conjunto de la sociedad, puesto que las evoluciones tecnológicas están avanzando a ritmos que todavía nuestra sociedad no sé si está capacitada para sostenerlos. Realmente el beneficio del uso de estas herramientas es enorme. Es enorme hoy en día y puede ser enorme en el futuro, pero se nos avecinan grandes preocupaciones, sobre todo por la capacidad que estas herramientas tienen de generar contenido que en muchas ocasiones va a ser difícil de diferenciar del contenido real o del contenido verídico. Las capacidades de Sora prometen ser espectaculares, se me antojan usos enormes en campos como pueden ser la medicina, la educación y el entretenimiento, ¿no? Incluso en la propia página del producto se ven algunos ejemplos alucinantes, ¿no? Unos mamuts corriendo por un escenario. En fin, que los usos de este nuevo gadget, de este nuevo aplicativo, dentro del conjunto de las capacidades que nos ofrecería los aplicativos de OpenAI, se me antojan enormes. Esperemos y deseemos que este paso adelante que ha hecho la Comisión Europea con la regulación o el intento de poner sentido común o poner ciertas barreras al uso de la inteligencia artificial sea positivo y podamos controlar el uso de estas herramientas para los fines para los cuales no me cabe duda que han sido creadas, que es nada más y nada menos que mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar la vida de las personas poniendo en sus manos maravillosas herramientas que les ayuden en su vida cotidiana y que también ayuden a la evolución científica. Se une Sora a la familia de DALL-E y a otras familias de software de inteligencia artificial generativa de creación de contenidos y por lo tanto vamos a ver cómo evoluciona, que seguramente será espectacular. De hecho, yo creo que no hay vuelta atrás.
Pues si no hay vuelta atrás, seguimos adelante. Muchas gracias, Eduard, por tu intervención.
Muchas gracias a ti, Tomás, por dejarme expresar mi opinión.
El món és digital.
I amb aquesta opinió de l'Eduard Martín sobre Sora, com dic, primera opinió, farem més en successius programes, acabem el programa d'avui, al qual també han intervengut el Saúl Gordillo, la Marta Clua i, com a música, de fons, en John Lennon. Res més. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.